más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos Diominuts. Arribarem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Els que us heu casat, quan us ha costat la boda? Bé, aquí estem parlant i obrim un ventall ampli de pressupostos. Això va com va, no? Moltes vegades també els convidats doncs, posen com a regal diners i a vegades fins i tot la parella surt guanyant diners. A vegades, no sempre això, eh? Sempre hi ha un pressupost per davant. I aunque hi ha tot un negoci al voltant de tot això per fer d'aquell dia un dia magnífic, en tot cas, no? Fins i tot hi ha un punt d'estrès que això no té preu, Com si surt, que surti tot bé, tot el seu lloc i de més. Bé, després no s'estilen tant, són de menys pressupost, però també mou un què. Els batejos també tenen un pressupost en funció del que vulguis fer. Doncs les ara, com es diu, aquests carmelets? Ara no, les... Ah, no se'm ve al cap. Els carmelets que es donen... Ara igual no es fan carmelets del... celebren el nadó. Ara... En català és peladilles? Ara buscarem. Peladilles seria en català? Ara buscaré la traducció, que ara mateix no se'm ve al català, no? Doncs també és un pressupost, en tot cas, de les persones. Acostuma a ser un pressupost més baix, més petit comitè i no tant a lo gran, no?, com és una boda. Bé, de fet, i amb això vull arribar, que és un món d'aquest tipus d'events que mou uns quants diners. I ara... Després d'un temps va arribar també una moda, sobretot va venir dels Estats Units, que era les festes de celebració de separació. Quan hi havia un divorci, una separació, també es muntava una festa amb un cert pressupost. No sé exactament. Possiblement no són tan populars, no han arribat tant, ja et dic que són d'aquestes costums que arriben de fora, no? Però hi ha un negoci darrere, hi ha un negoci darrere. La darrera moda, que no sé si l'heu sentit, és el gender reveal. Què vol dir això, traduït al cristià? Això vol dir quan la parella va estar a punt de tenir una criatura, doncs fer una festa per revelar o publicar el gènere, el sexe del seu nadó. Si serà nen o si serà nena, en aquest cas. No entrarem en ideologies de gènere i aquestes coses, perquè, claro, no podem... No, aquí no entrarem, entrarem directament a lo que és, a lo básico, eh? En aquest cas. I es muntó una festa. De fet, en aquest cas, és curiós perquè aquest moviment, diuen, bueno, els pares ho saben, no sempre. En aquestes festes també el ventall és molt ampli, s'ha posat molt de moda, conforme les sorpreses, els globus, les maneres, el lloc, i fins i tot... els primers sorpresos són els pares, perquè les empreses que organitzen tot això moltes vegades contacten... Bueno, contacten, clar, permís dels pares, no? Amb el metge que els hi passa un paper, amb el gènere del fill, fins i tot els pares en aquest moment també coneixen el gènere del seu nadó, no? És la darrera moda d'aquest tipus de festes i avui parlarem també d'aquest gender reveal, aquestes modes que arriben com a curiositat per, mira, per cridar l'atenció, no? La revelació del gènere del nadó que esperem. Tenim negocis per tot. Sabeu quan mou els diners que mouen? En aquest cas, hi ha bodes de pressupostos desorbitats. El ventall és enorme, possiblement aquí és on tenim la major. Però els milers de milions que mouen suporten i mantenen tot un entramat de negoci importantíssim des del primer minut fins al darrer. Parlo de bodes, baquetes i comuniones. Seria pel qual el títol, però aquí incloirien amb altres festes com divorcis i separacions i, a més, la revelació del gènere. Vull dir, cada cop tenim festes per tot. I el que no celebra alguna cosa és que possiblement al final és perquè no vol. Parlem d'això i de la pasta que ens gastem en aquestes coses. Què tal? Bon dia. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Escolteu, molta prudència si heu de conduir, sobretot per la part nord de Catalunya, perquè hi ha una alerta generalitzada per intensitat de pluges. De fet, si parlem des del Vallès Occidental cap amunt, si parlem de la Noguera cap amunt, si parlem de la Segarra cap amunt, si parlem de l'Anoia cap amunt, d'aquí cap amunt, totes estan en alerta. Una alerta per intensitat de pluges que, com sempre, com acostuma a ser aquests darrers dies, poden portar doncs, intensitat important de pluja i o calamarsada. Ja us avenço que d'entrada les temperatures serà similar, més o menys similar a tot el territori. Per demà dijous, tenim tot el dia alertes. Tenim alerta pel matí i alerta per la tarda per intensitat de pluges. En aquest cas, ja per demà dijous, l'alerta es trasllada cap al litoral i prelitoral català. I com es circula per la xarxa viària catalana? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Allà tenim l'Eduard Sánchez. Eduard, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs torna més o menys a la normalitat. Després d'un matí complicat en alguns punts, amb algunes incidències, especialment parlem de la ronda de dalt i de l'eix transversal de la C25. Quan a la ronda la podem donar ja pràcticament, com qui diu, per normalitzada, després d'un matí complex amb alguns accidents que han complicat moltíssim el trànsit, ara ja tornaríem a parlar de circulació fluida en general. A la litoral ens queda, això sí, un tram de latitud amb retencions entre Poblenou i la Barceloneta, sentit Llobregat. I pel que fa a l'eix transversal, recordem, hi ha hagut un incendi d'un vehicle dins del túnel de Fontfreda, a la C25, a l'altura més o menys de Muntanyola, de Sant Bartomeu del Grau. I el que queda ara és un carril tallat per la reparació dels danys d'aquest incendi en aquest punt, en aquest túnel, un carril tallat a la C25 i en sentit Girona. Tot i així, teníem 3-4 quilòmetres de cues, el que sobretot és intensitat, un quilòmetre de trànsit intens en aquest punt de la C25. La resta, en principi, seguim parlant de circulació còmoda. És tot, bon dia.
Bon dia, Eduard, moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bé, aquesta és una gran resposta en forma de cançó a tot el que estava xerrant al principi, no? Que cadascú celebri el que vulgui, a qui li importa lo que jo haga. Efectivament, és que han fet festes per tot. Parlaven de baby shower, per exemple, les festes primavera pel naixement del bebè, serien les baby shower. Si a aquestes se li sumen doncs, una nova moda, la que s'estaven comentant, les festes per revelar el sexe del nadó, les gender reveal seria el seu nom anglosaxó, i em perdonareu la meva pronunciació. Sin haver-lo deseado, m'he salido aquest pareado fantàstic, no? Bueno, imagineu, anem a imaginar. Imagina una parella que es fa una ecografia, però guarda els resultats sota secret per poder celebrar en una festa si la criatura és un noi o una noia. Això fins i tot pot anar un pas més enllà, perquè en aquest cas que estava comentant, entra la parella. Però a vegades, ni tan sols la parella ho sap. I ho sap en el moment d'aquesta festa. Iker Mons, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, escolta'm, d'on surt aquesta tendència tan curiosa?
Ostres, d'on surten totes? D'Estats Units.
És que són increïbles. Allà, el que no aconsegueixin comercialitzar de qualsevol forma...
És impressionant.
Són increïbles.
Vendrien a la seva àvia.
Són increïbles en aquest cas, eh?
Doncs aquesta tendència...
No, afortunadament, aquesta és una festa xula, no?
Sí, perquè, no, és bonica.
Però la part comercial, sembla increïble que aquesta gent ho sap fer molt bé, a més a més, eh?
Doncs aquestes festes van començar el 2008, amb una bloguera, la Jenna Karwinski, una bloguera dels Los Angeles, que va decidir organitzar aquesta festa per revelar el sexe de la seva criatura, que en aquest cas era una noia. I ho va fer amb un pastís on el recobriment de l'interior era rosa, no? Per determinar el sexe, doncs escollim un color o un altre. Fíjate.
Encara estem amb el blau i el rosa, no?
Exacte, i aquí és on neixen la majoria de crítiques. Doncs bé, la bloguera ho va documentar, ho va publicar i ràpidament es va fer viral. Tothom volia una festa per l'estil. De fet, va arribar fins i tot a les estrelles principals dels Estats Units. Però és veritat que en els últims anys, aquí als Estats Units, la deriva s'ha anat canviant i ja no és tan... No és tan ben parit.
Yeah.
Estan, hi ha més crítiques al voltant. De fet, la pròpia bloguera, no?, escrivia un article al diari britànic The Guardian on lamentava haver creat aquest concepte, no?, aquesta tendència del gender reveal party. I principalment les crítiques neixen per, doncs això, perpetuar els estereotips de gènere, això en diuen.
Ja m'estanyava que no entréssim aquí, és el que queda, no? Ara ens tallen contra els colors blau, rosa, per no identificar, però...
I amb les xarxes, ostres, una explosió preocupació?
No, tampoc, no sé si és per preocupar-se això o no, això suposo que també va per barris. Bé, jo he anat a una festa d'aquestes, eh?
De sí, gent tal?
Sí, sí, estava fent memòria i jo he anat a una, molt senzilla, molt tranquil·leta, i era una qüestió de... En aquest cas llançaven globus a l'aire.
Oh, mira, que bonic.
Eren globus d'aquests colors, o eren rosa...
O eren blaus.
O blaus, en aquest cas van ser blaus i els van llançar a l'aire. I bé, molt, molt xula, molt cuqui, una festa molt cuqui, perquè acostumes a una festa que són amics teus o parents i...
Clar, al final t'alegres, no?
És, una, és emocionant, és cuqui, igual ho veus una mica així, però és cuqui, és molt guai, és una alegria, no? És una alegria, no? Però bé, això està aquí ja a Espanya, i no sé fins a quin punt està agafant força o no.
Doncs està agafant bastanta força, principalment perquè les empreses que organitzen aquestes festes, doncs cada cop és més habitual que t'ofereixin aquesta possibilitat, no? que el seu portal web tingui aquesta opció. Perquè facis una idea, la categoria de gender reveal reuneix més de 20.000 milions de visualitzacions a TikTok. L'etiqueta aquesta de gender reveal, el hashtag, engloba uns 3 milions de publicacions a Instagram, i a Barcelona són centenars de parelles que arriben a gastar-se més de 1.000 euros en aquest tipus de festes. Total, la dinàmica és la mateixa, com una coreografia, no? Una parella espera el 3-2-1 en la gran sorpresa que revela si és un noi o una noia, i després la gran emoció, o no, en alguns casos fins i tot no, dels pares després de descobrir-ho.
Bé, doncs mira, com s'organitzen aquestes festes? Qui s'encarrega? Què diuen? Què es demana? Quant costa, sobretot? Quant costa? Això suposo que va en funció del que demanis, també, no? Doncs mira, parlem amb la Marta Muñoz, de Metamorfosis Events, que és wedding planner, una persona que es dedica, i una empresa que es dedica precisament a això, no? A organitzar aquest tipus d'events. Marta, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Està molt de moda ara aquestes festes de revelar, de gender reveal, de revelació del sexe del nadó?
Bueno, cada vegada sí que és veritat que tenim més sol·licituds sobre aquest tipus de festa, que volen precisament els futurs pares, no? Doncs volen reunir a tota la família més propera a ells, i que sigui com una excusa, no?, per reunir-se i, a part, doncs, desvelar, no?, el sexe del bebé que està en camí. Vull dir que és una de les sol·licituds que més tenim últimament. I, bueno, ens ho demanen molt, la veritat és que
bé,
sí.
Possiblement, quan parlem d'organització d'una boda, ho entenem, una comida de solter o de soltera, ho entenem, això és molt tradicional també, però, ostres, això és molt nou. Com s'organitza això? Com seria una festa tipus de revelació del sexe del nadó?
Bueno, depèn molt del tipus d'objectius, no?, que vulguin els nostres clients i el que vulguin aconseguir. Llavors, sí que és veritat que cada vegada, doncs, volen... doncs, nosaltres el que fem és precisament tot el tema d'organització integral, és a dir, des de la búsqueda de l'espai, no?, precisament per, doncs, tenir aquest... un entorn, doncs, que sigui còmode, agradable, que sigui confortable per ells, des de... no?, la búsqueda de l'espai fins a la tarta nupcial o al proveïdor, doncs, de il·luminació o dels focs artificials, o, és a dir, busquem tot, no?, des del principi fins al final, doncs els acompanyem en aquest viatge. Llavors, sí que és veritat que és una sol·licitud que tenim molt, i el que volen, doncs, és fer com una miniboda, diguéssim, no?, però en petit comitè.
Ja, clar, és una sorpresa pels convidats, evidentment, em refereixo al sexe del nadó, però i pels pares també o no? O en aquest cas és el mig el que dona... O hi ha de dos tipus? Se m'havia passat pel cap, jo suposava que els pares podien saber ja el sexe, però he pensat que igual no, que també és sorpresa per ells.
No, o sigui, el que ens donen en un paperet, el bebè, ells no, si surt del tal qual l'eco que els hi donen, llavors ens donen un sobre, nosaltres ho obrim, llavors a partir d'aquí, una mica seguint els objectius que tenen amb un formulari, i els pregunten, doncs, moltes coses, no?, doncs, com s'imaginaria la seva festa, doncs a partir d'aquí ja creem i llavors el dia de la festa és quan tots s'assabenten, doncs, el sexe del bebè.
Pares inclosos.
Sí.
Sí. És una sorpresa per tots en aquest cas, no?
Sí, la veritat és que hi ha reaccions de tota mena.
Exacte, i com reaccionen davant d'això? Com va el tema? Perquè, clar, ha de ser molt xulo, no? Veure aquesta reacció ha de ser molt divertit.
sí, a veure, sempre, òbviament, no estan contents, i però, bueno, sempre és veritat, doncs, que hi ha alguns familiars, o ells, no, a vegades que em fan porres, no?
Això te la va preguntar, si fan
llavors,
apostes.
Clar, quan... Sí, exacte, no, fan apostes, llavors, quan ho veuen, doncs és guau, no, o has guanyat tu, o he guanyat jo, o no, sí, és que hi ha un... un moment molt especial.
Ja posats, eh? Això quant pot costar? Suposo que el ventall de preus és molt ampli, no?
Sí, clar, aquí depèn si volen, doncs això el que et dic, no? Organitzar des de començar, no? Des de buscar l'espai fins a l'últim provider, nosaltres el que fem és precisament tot això. Llavors ja depèn, doncs, alguns que diuen, no, jo només vull que em decoris el racó, no? Doncs del moment aquest, doncs, de d'esdevenir el sexe, no? Llavors, clar, nosaltres precisament el que fem, doncs, és tota l'organització integral, no? Llavors, des dels nostres horaris fins tot el que ells puguin i vulguin. Vull dir, al final, és que això és il·limitat, no? Vull dir, des de 3.000 fins a 40.000, vull dir...
Amb la revelació del gènere va també una suggerència de noms. Mira, serà nen, tinc tots aquests noms. Serà nena, tinc tots aquests noms. Però això ja ho deixeu pels pares.
Sí, això no, no. Això normalment a la festa no ho tractem gaire, que sí que fem, justament la nostra empresa especialitzada en això, és que fem dinàmic. És a dir, ja no només, no, és la festa de sexe i estar reunits, això, sinó que creem dinàmiques en funció, doncs, del tipus de partit que sigui, no? Doncs en aquest cas, doncs, podem fer dinàmiques, doncs, a tots els familiars, i mama i mare, quan ells eren petits, llavors els putos pares, doncs, han d'esdevenir, doncs, a qui és, no?, a qui dels convidats són. Mm-hmm. O sigui, fer dinàmics interactives perquè també, doncs, s'ho passin bé, no?, i hi hagi coses a fer també a la festa.
D'acord. Doncs, Marta Muñoz, de Barcelona, de Metamorfosis i Vents, l'empresa, doncs, encarregada de fer Weddings Planets i Gender Reveals i coses així. Doncs, escolta, Marta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, per haver-nos explicat la vostra experiència i el vostre què.
De res, moltes gràcies, un plaer.
Doncs és un bon què, tot això. Ja veieu que és una cosa divertida, entranyable, en tot cas, eh? Bé, no sé si ho sabeu, canviem de tema, eh? Canviem de tema i parlem, no podíem esquivar el tema d'avui, i no ho volia esquivar tampoc el tema d'avui, perquè crec que és una bona data per reflexionar sobre la situació, perquè això va en plan muntanya russa. Igual tenim una època de l'any que està tothom molt pesat amb el tema, quan dic tothom em refereixo als mitjans de comunicació, nosaltres també, inclosos, evidentment, i després tot baixa i ningú li fa cas. Parlo del tabac i parlo de les addiccions al tabac. Avui, 31 de maig del 2023, per si no ho sabeu, és el Dia Mundial Sense Tabac. De seguida en parlarem amb el doctor Xavier Fàbregas, que és expert en addiccions i trastorns de salut mental, per parlar d'això. Però el que volem preguntar, o almenys el que vull preguntar al doctor, ja no és sobre les conseqüències de fumar, això ja ho sabem. I si no ho sabeu, és que viviu un altre planeta. Això ja ho sabem. Ja sabem què fa l'addicció al tabac. Ja sabem els perills i els riscos que porta. Molts, molts. El que vull saber, el que li vull preguntar des d'una perspectiva mèdica, i és una de les preguntes que li farem, és per què? És a dir, si mirem xifres, ha pujat el consum de tabac. I en joves. Estem parlant de que les administracions s'han gastat molts diners en fer unes campanyes molt agressives, molt impactants, amb imatges terrorífiques a les caixes de tabac, als paquets, i sembla que no passa res. Què està passant? Per què? On s'està fallant? On s'està fallant davant de tot això? Bé, també parlarem, evidentment, una qüestió de tots els impostos que recapta el tabac, que no és poca cosa, eh? Però abans d'això, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estar Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, y si me permite, yo voy a enlazar con...
Te lo iba a preguntar, es que me alegra que hagas eso, porque de todas maneras te iba a preguntar si había algún tipo de relación entre obesidad y demás, y sobre todo estética.
Bueno, aparte de la estética, pero que si me lo permite, vamos a dejarla en un segundo plano, porque aquí estamos hablando de salud importantísima, pero sí que hay una vinculación. Tú decías, ¿cómo es posible que con las campañas publicitarias que se han hecho estén aumentando los porcentajes de fumadores, sobre todo entre gente joven, ¿vale? Y lo mismo sucede con el tema del sobrepeso y la obesidad, es decir, vivimos en la era de la comunicación, disponemos de los mayores datos, digamos, que se pueden tener, y sin embargo los porcentajes de sobrepeso y obesidad están subiendo. Es decir, que estamos en dos situaciones, como es el fumar y como es el sobrepeso y la obesidad, que sí, a pesar de la información que hay, los porcentajes suben. Entonces yo creo que esto tiene que servir para hacer una reflexión, y es que algo se está haciendo mal, porque la gente tonta no es.
No, no.
Pasamos de esa base.
Una de las cuestiones que me parecen, doctora, y ahora igual lo que digo ahora es un poco hardcore, un poco duro, pero es así, creo que es una cuestión clara, es que directamente no te mata. Es decir, la obesidad directamente, o sea, de un día para otro, no te mata, y el tabaco de un día para otro no te mata. O sea, si tú te fumaras hoy un cigarrillo y mañana te mueres, perdoneu-me que parli així, disculpeu-me, ja sé que és una manera molt crua de parlar, però segurament tothom ens ho plantejaria d'una altra manera, però és una qüestió a la llarga, vull dir, a mitjà, a llarg plaç, no?
Correcto, tienes toda la razón, es decir, el comer hoy no me mata hoy, el fumar hoy no me mata hoy, pero que pasase muchos años no se conocían las consecuencias. Ahora sí se conoce y se sabe que no me mata hoy, pero me mata mañana. Que no me mata hoy, pero me da enfisema mañana, en el caso del tabaco. Y que el comer hoy no me mata hoy, pero me genera colesterol. Es decir, que las consecuencias se conocen y, sin embargo, sigue aumentando. Yo tengo una reflexión, y yo la tengo en mi tema, ¿eh? El colega que va a hablar después probablemente tenga la suya. Vivimos unos momentos, y yo esto lo veo en los problemas de sobrepeso y obesidad, donde la ansiedad es un factor muy presente en el tema del sobrepeso y la ansiedad. Y el comer por gratificación, es decir, tenemos un problema, ¿vale? Y llegas a casa, te relajas, yo siempre digo, te pones una cervecita fresquita, unas aceitunas y unas patatas chips y eres el más feliz del mundo. Y buscamos medidas placenteras que son cortoplacistas. Son las vías que a nivel del sistema nervioso central utilizan la producción de la dopamina, ¿vale? Es decir, cada vez tendemos más a buscar o a exagerar la producción de la dopamina y no la serotonina, que esto muchos de los oyentes de tu programa lo han oído hablar, la serotonina es la hormona de la felicidad. Pero ¿qué pasa? Que así como la dopamina, el placer es a corto tiempo, la felicidad es a largo plazo. Pago la hipoteca 20 años para después de 20 años tener el piso. Pero claro, lo que me motiva a pagar la hipoteca es que a los 20 años ese piso va a ser mío, ¿vale? Sin embargo, el modelo social que estamos viviendo, el tipo de trabajo, el querer hacer más cosas de las que realmente se es capaz de hacer, nos genera un cuadro de ansiedad, nos genera un vínculo emocional, en el caso de la comida, con el alimento, que hace que cada vez más comamos cosas rápidas, comamos de manera casi compulsiva, y esto nos va llevando al sobrepeso y a la obesidad. ¿Por qué? Porque también la sociedad y los hábitos que estamos teniendo, tú menos que yo, pero yo me acuerdo de jugar en la calle al peje, ¿vale? Es decir, que se hacía mucha más actividad física, ¿vale? O ibas más a los sitios andando. Ahora cada vez nos movemos menos, estamos vinculados al trabajo online, hacemos menos actividad física y entonces blanco y en botella. Si entra más y sale menos, pues claro, los kilos van aumentando, ¿no? Y he querido hacer esta correlación porque efectivamente existe esa correlación, existe ese vínculo emocional, y yo un poco lo que quería y lo que tenía pensado hablar y lo correlaciono es qué aportamos nosotros a un tratamiento de sobrepeso y de obesidad. Nosotros aportamos muchísimo, José Cruz. Aportamos más de lo que aporta la mayor parte de los centros. ¿Por qué? Porque es un tratamiento integrado. Es decir, ¿existe un solo procedimiento que pueda sacar a una persona de una obesidad importante? No. La dieta es necesaria, pero solo la dieta no va a ayudar a romper ese vínculo emocional. ¿Qué necesitamos? Necesitamos crear una estrategia, que en nuestro caso es diferente según cada caso, donde vamos a quitarle esfuerzo al paciente, donde vamos a disminuir el tiempo de tratamiento y vamos a hacer que ese camino que tenemos que recorrer juntos sea un camino lo más liviano posible. ¿Hay milagros? No. Y si se hacen, yo desde luego no los hago, pero es que no los hago yo, pero no los hace nadie. ¿Se adelgaza con los sobres? Mentira. ¿Se adelgaza con una máquina? Mentira. Es decir, lo que tenemos que ver es cuáles son las causas, cuáles son los factores que están debajo de ese cuadro de sobrepeso y obesidad y ponerse a luchar con ellos. Y por eso se necesita de un planteamiento multidisciplinario, es decir, donde tan importante sea la dieta, como sea, por ejemplo, la homeopatía, que nosotros la utilizamos, como sea la estimulación física que hacemos cada semana a los pacientes, o como sea el coaching, que vamos a utilizar una palabra española, el entrenamiento, ¿no? O el entrenador a nivel de emociones y a nivel de cómo se tienen que ir sorteando los obstáculos, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros aportamos y por eso tenemos resultados tan importantes en más de un 85% de los casos.
Pues ya sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93 414 3631, 93 414 3631. La web lo vais a encontrar todo, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Doctora Torrejón es el Instagram de la doctora y Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Adeu, adeu. Y de seguida parlem de tabac, o de no tabac, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. Oloresmetal.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Que
suerte. Puja l'addicció al tabac. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac. Parlem d'això, d'aquesta situació, amb el director mèdic del Centre Mas Ferriol i metge especialista en addiccions i trastorns de salut mental, el doctor Xavier Fàbregas. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Josep Miquel.
Mira que hem parlat, eh? Sembla que puja fins i tot la gent que comença a fumar.
Aviam, és una qüestió on els temes dels que parlem molt sovint acaben convertint-se en una qüestió habitual que ja no ens crida l'atenció perquè perd aquesta novetat. És com, per exemple, les notícies de la guerra d'Ucrània, que ja fa un any i escaig que estan amb tota aquesta qüestió, i ja ens hem acostumat a veure morts, a veure drons, a veure cases derruïdes, i sembla que ja no ens afecta de la mateixa manera. La qüestió amb el tabac, i per això hem d'aprofitar aquests dies especials, és que és la qüestió que podem fer a nivell de salut més fàcil per millorar les nostres condicions, el nostre futur a nivell doncs, d'evitar doncs, molts tipus de càncers, molts problemes cardiovasculars, problemes de pell. Hi ha moltes evidències científiques de que estem davant d'una acció, el deixar de fumar, que potser seria la més important per aconseguir allargar la vida i allargar la vida en condicions.
Llavors, quin missatge es pot transmetre davant de tot això? Des del punt de vista de mèdic, penso que hi ha, no sé si hem tocat sostre, però que hi ha més impacte d'imatges que hi ha a les capses de les cigarretes, més que s'explica, més que missatges didàctics sobre el problema. I ara, quin pas es pot fer davant de tot això?
És un problema d'informació i de com fer arribar aquesta informació. És evident que les fotos aquestes esgarrifoses dels paquets de tabac ja no fan ni fred ni calor. Jo estava ahir al dematí fent l'Euromillón en un estanc i entrava una senyora i li deia a l'estanquera que sisplau li donés un cartró d'aquests de les fotos dramàtiques. Mm. I deien tot amb un somriure als llavis i tenint molt en compte que probablement ni se'ls mira. Em sembla que vam comentar una vegada tu i jo que hi ha persones que inclús estan en una funda de ganxet per tapar el paquet, per no tenir aquesta imatge pertorbadora. El que passa és que és un problema d'informació, i d'informació en la que hem d'aprofitar doncs, aquestes petites escletxes on apareix alguna notícia, alguna dada que pot fer pensar, perquè seguim aquesta batalla, perquè estem lluitant, a més, contra una indústria molt poderosa. No sé si vau veure fa menys d'un mes, i em sembla que era la primera pàgina de La Vanguardia, doncs que han aparegut papejadors per nens. O sigui...
És fort, això.
Amb la imatge del Bob Esponja i de figures infantils, per començar a introduir criatures del voltant de 9 anys, a començar a fer servir aquestes històries, aquests aparells. En principi, se suposa que amb productes químics saboritzants, amb gust de fruites i coses d'aquest tipus, amb la primera qüestió de que quina necessitat hi ha de que aquestes criatures es posin dintre els pulmons aquesta història que no deu ser precisament molt sana, però tenim molt clar que és una porta introductòria per acabar fent servir productes amb nicotina.
Totalment, i a més, tota la despesa i tot el cost que això... Em permeteu que parli en xifres fredes, perquè quan un té un càncer, quan un de pulmó, o càncers derivats del consum del tabac, això representa una despesa per la seguretat social.
El primer anunci que va fer la Generalitat contra les drogues, en aquell cas l'heroïna, que era la droga estrella dels anys 80, deia la droga mata. Però no veies que la gent consumia i no es moria aquell mateix dia. Per tant, es diluïa molt aquest efecte. Llavors, amb el tema dels costos, la qüestió és que recauden molts impostos a nivell del tabac i de l'alcohol. Per tant, aquesta entrada de diners plantejada, i les dades estan estudiades i són conegudes, aplicades a fer prevenció i evitar doncs, el tenir que tractar malalts crònics, amb problemes respiratoris o càncers, etcètera, etcètera, evidentment no compensa. Però el polític que té que prendre la decisió necessita més aquests diners a curt plaç. Hi ha un factor molt important que, per exemple, té a veure amb una de les qüestions que més ajudarien a reduir el tabaquisme, que és pujar el preu del paquet de tabac, que no es fa, entre altres coses, perquè en el nostre país tenim unes xarxes de contraban molt antigues i molt ben organitzades. Tot el que seria la zona d'Algeciras, tot el que seria la zona de Galícia, tot el que seria la zona d'Andorra, els Pirineus, etc., tenien unes xarxes de contraban molt antigues, que tenen més d'un segle de funcionament. I és aquesta ambigüitat, és aquesta situació on ningú acaba d'agafar el toro per les banyes que ha permès que es mantingui tot aquest problema amb el tabac.
Doncs, doctor Xavier Fàbregas, director mèdic del Centre Mas Ferriol i metge especialista en addiccions i trastorns de salut mental, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies.
Bon dia, que tinguis un bon dia. Doncs ja ho sabeu, prenem nota, Bé, de seguida parlarem d'una qüestió molt més amable, molt més simpàtica, molt més encantadora, i és un cinema que porta obert 70 anys. Marc Puerto, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
I on està aquest cinema?
Està al poble de Caseres, un poble que té només 230 habitants.
Doncs de seguida en parlem d'aquest cinema septuagenari aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro parques de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los cuatro parques y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Si hay algo que todos deseamos,
es poder.
Poder poner la lavadora cuando queramos.
O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa.
Y hay una forma de conseguir ese poder.
Generar tu propia energía.
Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
I'll never run, leave you behind.
El poble de Caseres, a la Terra Alta, té només 230 habitants i un cinema en funcionament des de fa 70 anys. 70 anys. Marc Porto, tu has parlat precisament amb els que gestionen aquest cinema actualment, no?
Doncs sí, el Josep Maria Peris, del cinema de Caseres, ens explicava així com va començar la història d'aquest cinema en mans del seu tiet, quan encara no hi havia ni llum al poble. Atenció també, perquè així sabrem qui va deixar els diners per portar-lo a terme.
El meu tiet tenia una obsessió pel cinema, ja als anys 50, i aquí al poble pues, no hi havia llum, no hi havia electra. Llavors, ell va entrar d'alcalde al poble, i el primer que va fer va ser portar la llum, o posar electra al poble, amb la idea de poder fer cinema. O sigui, va portar la llum al poble per poder fer cinema. I llavors, pues, bueno, va agafar una sala i volia fer la inversió per fer el cinema i no podia per falta de diners i no diries mai qui li va deixar els diners. Pues li va deixar els diners la Guàrdia Civil que hi havia al poble. Els Guàrdia Civils que hi havia al poble van fer una col·lecta i li van deixar part dels diners perquè pogués obrir el cinema i comprar la màquina i poder ficar en marxa.
La Guàrdia Civil de l'època li va deixar la pasta per obrir el cinema.
I ara bé, clar, aquesta bona salut del cinema a la comarca no s'explicaria doncs si no fos per aquesta aposta que van fer els ajuntaments per mantenir les sales, la sala del cinema oberta. Un cinema que, sobretot, alegra els dies a la gent més gran del poble.
El perfil de la gent que ve normalment és gent gran. I ja d'una edat, perquè els nostres pobles estan molt envellits, no? De gent jove, per desgràcia, pues, ha hagut de marxar molta gent a treballar fora, i la gent pues, ja és gent gran. Però, bueno, però això és que passa, que és gent que és tan afia al cinema i és tan aficionada que moltes vegades ve al cinema i no sap quina pel·lícula ve a veure. O sigui, ve aquí perquè va al cinema. La seva obsessió del diumenge, la seva motivació és el cinema.
Mira, escolta'm, què faig aquesta tarda? Anem al cinema. No, quina pel·li posen? És igual, la que posin la veurem, en tot cas.
És com també un centre de retrobament, no? De tota la gent, exacte,
sí, sí.
De tota la gent del poble. I és que no només fan això en una sala específica de Caseres, sinó que aquest cinema també fa projeccions a altres pobles de les comarques veïnes i que es traslladen, per tant, per exemple, a l'aire lliure.
Nosaltres ara agafem un poble, sigui un poble... Ah, és que nosaltres no tenim cinema i voldria fer... Quan va sortir la pel·lícula del Carràs, doncs molts pobles la volien fer. Però tranquil, no hi ha cap problema. M'ensenyeu una sala i jo en una hora us monto un cinema. Llavors fem la pel·lícula i en mitja hora el desmuntem. I ja està. I la gent... I res, el tio, doncs això és una passada, no? Perquè, clar, pots tindre el cinema amb tota la qualitat d'un cinema a una sala polivalent que no n'hi havies pensat mai de fer cinema. Donem qualsevol facilitat perquè la gent pugui tindre un cinema, encara que sigui una vegada, al seu poble.
Que magnífic, el Josep Maria, eh? Tu sí, sí, munto sí. cinema en volant, en una hora t'ho munto,
en una hora
eh?
T'ho munto, sí, sí, sí. Cinemes per tots, a Caseres i també a tots els pobles de la Terra d'Alta.
Doncs allà, sobretot la gent gran que encara té aquest costum d'anar tots els diumenges a la tarda al cinema, tant de bo fos així, estaríem parlant d'una altra cosa, però és que la competència en plataformes i això és important, sí. Eh? Bé, és un bon què, eh? Doncs felicitats, perquè no és gaire habitual parlar d'un cinema que porta 70 anys en actiu, 70 anys, eh? Poca broma. Marc Porto, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fa quan no vas al cinema, tu?
Doncs farà qüestió d'un mes, sí, perquè vaig anar a veure una estrena amb el meu germà i la meva família i sí, sí, vaig anar fora cosa d'un mes.
Em portaràs a veure la nova d'Indiana Jones?
Vale.
Vale?
Aquesta pel·li, vale.
Vale, fem crispetes i ens vale. Emocionem amb Indiana Jones, aquestes blockbusters. Pobre Indiana, que no sé quan li quedarà. Ja Indiana deia morir, i la pel·li, no? Perquè ja té tots els aspectes. No és sedadismo, perquè aquest home fa increïble, coses increïbles. Bé, estarem pendents. Arribem a l'una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en...